en una época en que solo había una tele, era identificable en cualquier momento.
La primera persona que fue detrás de la noticia fue Rosa María Calaf.
Hola, Rosa
María.
Muy buenos
días.
No sabes qué ganas tenía de verdad de conocerte.
Es tan simpáticamente aventurera y tan rigurosa en el trabajo.
Que yo, como cualquier mujer inarí, tenga que ir vestida así, no es una pura anécdota.
Muchas veces se termina la información cuando realmente, en realidad, lo que debería hacer es empezar.
3 millones de españolas y españoles son homosexuales.
Rosa se ha metido en muchos charcos cuando los demás no nos metíamos.
Raramente duerme 3 noches en el mismo sitio.
Nunca he notado y he pensado y he sentido que hubiera renunciado a nada.
És alentador ver com recobren...
El que esteu escoltant és un fragment del capítol dedicat a Rosa María Calaf d'En Primicia, el programa de televisió espanyola que dedica les principals figures del periodisme de casa nostra. Ella, sens dubte, és una de les grans. Al llarg de la seva carrera ha recorregut tot el món per explicar-nos conflictes, ha cobert algunes de les guerres més cruels i més crues del nostre temps, tsunamis, la perestroika i tantes situacions d'injustícia i també desolació que al llarg dels anys han afectat a milions de persones. Clar, gran defensora del periodisme humanista, sempre avançada al seu temps, que sense complexes ni afany de protagonisme, la nostra convidada d'avui ens ha explicat durant gairebé 40 anys què hi passava al món. El 1970, coincidint amb l'any que s'anunciava la dissolució dels Beatles, la nostra convidada va entrar a la televisió pública, on hi va treballar de reportera pels serveis informatius. No en va sortir prejubilada fins l'any 2008, coincidint amb la presentació del Viva la Vida dels Coldplay, que podria ser també el leitmotiv de la vida de la Rosa María Calaf, una dona vital, poderosa i també alegre. María Calaf.
Hola. Bueno, encantadíssima, eh?
Com estàs? Sí.
Bé, molt bé. Per mi passa que quan sento tot això així tot de cop sempre m'impressiona una mica. I no sé, sóc molt pudorosa i sóc d'aquestes generacions que ja ho has dit una mica, no? Que això de ser protagonistes no ens agrada gaire, però en fi, ho agraeixo molt.
No, i especialment tu, Rosa María. Has estat a tot arreu.
La veritat és que sí, perquè només em falten 12 països, o sigui que si comptem en quantitat... No, he tingut molta sort de poder realment recórrer el món i sobretot que hi hagi hagut tanta gent, no?, que m'ha deixat entrar a les seves vides i compartir moments molt tràgics moltes vegades, però també molt alegres altres vegades, però en qualsevol cas, etapes i moments molt íntims i aleshores això sempre ho he agraït, no? I després, doncs, perquè la televisió no l'he fet sola, no? Vull dir, la quantitat d'equips, de companys de la redacció, dels càmeres, etc, que també, doncs, han col·laborat amb tot això, no? I penso, a més, que he tingut la sort de que sempre, a tot arreu on anava com a corresponsal, em tocaven etapes històriques importants, perquè això pot ser sí o pot ser no, no? O sigui, vull dir que és també una mica de sort, no? Perquè quan vas enviada especial, evidentment ja vas en algun lloc en què està passant alguna cosa, no?
Clar.
Però que quan ets corresponsal, doncs depèn molt del moment històric, no?
Deixa'm començar per preguntar-te, perquè ara estem escoltant els Coldplay. Tu ets més de Coldplay o dels Beatles?
No, Beatles. Sí, bueno, jo sóc Stones, per ser més clara, però en fi...
Per ser més concreta.
Per ser més concreta, exacte.
Escolta, estem molt contents de saludar-te aquí als estudis de Ràdio Estel. Feia molt temps que t'anàvem al darrere i és complicadíssim anar-li al darrere a Rosa María Calaf perquè té molt ritme i és que no s'atura. Per tant, finalment ho hem aconseguit. Mencionem també l'Uri Francisco, el nostre productor, Rosa María, que ha estat molt, molt pendent de tot el que feies. No sé, et sents còmode a la ràdio? Perquè, clar, t'hem vist tant a la televisió. Com es sent Rosa María Calaf a la ràdio?
No, a mi m'agrada molt més la ràdio que la televisió. Crec que la ràdio, primer, és molt més artesana, no? És molt més propera. I crec que, a més, juga amb la imaginació, i té uns elements, i no sé, que sempre m'he sentit molt més còmode a la ràdio que a la televisió. La televisió, ja dic, és molt complicada, ara és molt més fàcil, tecnològicament parlant, no? Però alhora també doncs, hi ha aquesta idea de la immediatesa, que en la ràdio també, però no és tan exigent, no? I no, estic encantadíssima de la ràdio, la veritat.
Clar, tu vas començar, ara ho dèiem, a Televisió Espanyola, els estudis Miramar de Barcelona. Per què vas decidir, no?, dedicar la teva vida a l'ofici d'explicar històries? Rosa Maria,
doncs,
tu ho tenies clar?
Jo, francament, sempre dic que el periodisme més aviat em va trobar a mi que jo el periodisme, perquè jo vaig fer dret, i vaig fer dret perquè el que anava a fer era carrera diplomàtica. El que sí que tenia clar és que jo el que volia era sortir, moure'm i viatjar, no?, i veure món, i ja n'havia tingut ocasió de viatjar bastant pel que en aquell moment es viatjava en aquest país, i aleshores, però bueno, també m'agradava molt escriure, m'agradava parlar, i aleshores, doncs, quan va obrir l'Escola de Periodisme a Barcelona, que no n'hi havia, als anys 60, doncs, vam fer l'examen d'ingrés amb diversos companys de la Facultat de Dret, i a poc a poc, doncs, vaig tenir l'oportunitat de fer una petita cosa a Ràdio Barcelona, després a Ràdio Península, Ràdio Nacional, i vaig anar veient que això que jo volia fer, que era aquest portar el que hi havia fora cap aquí, no? Doncs ho podria fer més millor com a periodista. I ja quan ho vaig veure clar...
Ja està,
perquè no vaig dubtar ni mig segon.
Escolta, a mi m'ha cridat molt l'atenció, però és que, clar, estem davant de la gran Rosa Maria Calaf. El primer que ens ha demanat la Rosa Maria és un paper en brut. I sempre, sempre... aquest bolígraf a la mà, eh?
Sí, perquè realment, és veritat que ara ho puc fer i faig moltes coses de prendre notes amb el mòbil, i la tablet no m'entusiasma tant, però sí, és a dir, utilitzo la tecnologia, no sóc tecnofòbic en absolut, no? Però sí que crec molt encara, o sigui, jo m'enfio dels meus papers, és a dir, i amb els companys que, evidentment, en les darreres etapes, doncs ja he treballat amb companys molt joves que estaven absolutament al cap i la fi de la tecnologia, em deien, no, però no em vas amb tots aquests papers quan marxàvem de viatge, que t'ho posem amb un pen, que no sé què, que si el llapis... Que... Jo deia, sí, vosaltres m'ho poseu on vulgueu, però jo els papers sé que els tinc sempre. L'altre depèn de que hi hagi llum, de que no n'hi hagi, de que tinguis bateria, de que no la tinguis, de que de cop i volta hi hagi humitat i se'n vagi tot en l'aire. Digui, els meus papers no em fallen mai, no? I he continuat sent... I necessito, ara fixa't que estic aquí amb el paper i el boli, que possiblement el que faré és una mica de ratlles i coses i ja està, però no em sento segura.
Per si de cas, no?
Per si de cas.
Sempre.
Sí.
Ara ho deies, tu has estat corresponsal a Nova York, a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong, a Pequín. De fet, aquesta crec que va ser la darrera corresponsalia de Rosa Maria Calaf, on hi vas cobrir els Jocs Olímpics l'any 2008, però és que també va ser la primera reportera espanyola que va poder treballar al país més hermètic del món, un país que sembla immers en un altre espai temporal, que és Corea del Nord. Rosa Maria, sí? No sé, com recordes, no?, aquella experiència, i si estaria en el teu top 5, en el top 5 de racons més enigmàtics del planeta Terra.
Sí, no, això sens dubte. És a dir, a veure, saps perfectament el que passa, no? Però sí que és veritat que quan t'hi trobes i ho veus, i a més en aquell moment, efectivament, havien sortit molt poques imatges de Corea del Nord, ara ja n'han sortit més, i per tant, doncs, bueno, ja tenim un... Però realment era molt sobtant, perquè és ben bé un parc temàtic, no? Diguem, estalinista, no? O sigui, de l'horror. O sigui, amb tot el respecte per les pobres persones, no?, que viuen en aquest parc temàtic. I és que no donaves crèdit a les coses que veies, no? A com es pot arribar, doncs, a anul·lar, no?, a les persones i fins a, bueno, enganyar-les per una banda i per una altra, en molts casos, convèncer-les, no? Però i el que veus al final de tot, què és? Doncs que no tenir informació significa, doncs ja dic, anul·lar voluntats i llibertats. O sigui, la importància extraordinària de l'educació i la informació, no?, per al ser humà. I per això és tan perillós aquest moment que vivim ara, en el que, doncs, la desinformació està, doncs, moltes vegades per sobre de la informació, eh? S'inverteix més en desinformar que en informar. I això converteix una societat en absolutament indefensa, o sigui, absolutament incapacitada per defensar els seus drets.
Rosa Maria, com es construeix una notícia? Com es construeix? No?
Es construeix veient, parlant i estant allà on passa a ser possible. Perquè si no, si tu no estàs realment tu trepitjant terreny, no?, i parlant amb les persones a les que els hi passen les coses, doncs és molt difícil que puguis doncs explicar exactament què és el que passa. I sobretot doncs amb molta humilitat, o sigui, sabent que en fi que saps però no saps gaire, amb aquest compromís absolutament, en fi, no pots mai oblidar que la fi és acostar-te el més possible a la veritat, que la veritat absoluta, doncs possiblement ni tan sols existeix, no? Però la veracitat sí, i aleshores buscar i comprovar i contextualitzar, i tot això té un mecanisme que evidentment també l'experiència ajuda molt, la intuïció, després doncs agafes ja doncs unes tècniques, però la base de tot és observar, no? I realment reflexionar, analitzar i buscar les fonts, o sigui, que siguin fiables, no? I això cada cop també és més complicat fer-ho. Sempre hi ha hagut bon i mal periodisme. O sigui, que no és un problema de que abans tot fos fantàstic i ara tot és horrorós. O sigui, això no és veritat, i a més la nostàlgia no és gens saludable. Però sí que és veritat que també s'ha de dir que efectivament en aquest moment sempre hi ha hagut moments complicats, i aquest és un especialment complicat, perquè hi ha moltes eines que permeten fer aquest mal periodisme, no? O sigui, i la pressa, la immediatesa per sobre de tot, la brevetat, no? L'impacte, buscar més l'impacte, no? que la importància del que s'explica. Tot això ara és més fàcil de fer. O sigui, no és que abans no es fes, però és que ara tenim una tecnologia que malauradament ens ho permet quan s'utilitza malament, amb mala intenció, perquè si s'utilitza amb bona intenció és la millor eina que mai hem tingut.
Fixa't, que bé que ho diguis això, perquè el capítol que t'han dedicat en primícia, com començàvem avui al programa dedicat a Rosa Maria Calaf, aquest programa fa aquesta mira de la teva trajectòria i dius que el problema del periodisme és que només parla d'esdeveniments, no de processos, i dius del que impacta, en lloc d'allò que importa, com deies ara, no? Creus tu, però, Rosa Maria, tu deies, abans, a veure, fem una, no? una sí, reflexió. Sí. També hi havia mal periodisme, però creus que ara estem immersos en una crisi de l'ofici de periodisme?
Hi ha una voluntat de que realment, o sigui, hi ha una voluntat de, contra el periodisme, independent, rigorós, honest, transparent, és a dir, que realment expliqui el que el ciutadà ha de saber, no? Perquè hi ha... Sempre hi ha hagut forces que han volgut interferir, no? Perquè el fi del periodisme doncs, és visibilitzar allò que no es vol que es vegi, no? I explicar allò que es vol que es calli. Per tant, això ha estat sempre igual. És ficar realment el dit al ventilador, no? I dir, bueno, a veure, què està passant? I parem el ventilador i a veure on està el problema, no? I aleshores això sempre ha estat igual. Però ara, ja dic, la dificultat està en què tenim aquestes eines que permeten que això, és a dir, interferir, es pugui fer molt ràpid, d'una manera extraordinàriament àmplia, és a dir, no? Amb una eficàcia extraordinària que abans no es podia fer, perquè no podies arribar. Quanta gent llegia el diari primer, quanta gent escoltava la ràdio, quanta gent veia la televisió i quan es trigava per crear un producte informatiu, no? Perquè no hi havia maneres de transmetre. Jo he estat fent els primers anys sense mòbil, sense telèfon, no? Normalment, no? Per tant, costava molt arribar als llocs, costava molt transmetre des dels llocs. Tot això era un inconvenient, però alhora era la possibilitat de tenir més reflexió, més temps per l'anàlisi i més temps per realment tu saber què és el que passava, no? I això era bo. Llavors, ara, quin risc tenim? Que la tecnologia arrossegui el rigor, no? Perquè es doni prioritat, no? És a dir, que es posi el contingut al servei de la tecnologia. Com que ho puc fer de pressa, i ho puc fer des de qualsevol lloc, i ho puc fer curt, Doncs ho faig de qualsevol manera i dic el primer que diuen i el primer que trobo, no? I en lloc del revés, de dir, no, millorem, posem la tecnologia al servei del contingut. Per tant, aquesta tecnologia que em permet arribar, que em permet connectar-me amb tot el saber del món, amb tres clics, tot això, posem-ho al servei de fer un millor contingut, de comprovar millor, de contextualitzar millor i d'explicar millor, no? I aquesta decisió és la que, en la que estem en aquest moment. I el que passa, doncs, com dic, és que doncs, bueno, hi ha moltes forces que no volen això.
Quines
volen...
són aquestes forces?
Bueno, volen societats no informades, per això t'ho comparava, no?
Sí.
Amb les distàncies, amb Corea del Nord, perquè no deixar saber sempre ha estat una manera de dominar, no? I per tant, doncs, quan a la prehistòria els que tenien el foc doncs no volien que els del costat el tinguessin, perquè això significava doncs, tenir més poder que ells, no? Doncs simplificant molt, evidentment. Doncs això és el mateix ara, no? És a dir, diguem que una societat que està ben informada i ben educada pensa i decideix, no?, en base a arguments sòlids, exacte, i no es creu el primer que li surt per la pantalla i que realment no es pregunta qui li està enviant aquest missatge, a qui beneficia aquest missatge. Estem veient que estan arribant el lideratge, no?, dels països, amb lideratges polítics, bueno, lideratges econòmics, per descomptat, però ara parlem dels polítics. Estan arribant líders, personatges extraordinàriament autoritaris i estan arribant per les urnes quan el primer que faran serà acabar amb les urnes. O sigui, és a dir, que estan arribant, ja dic, aquest tipus de forces que el que són absolutament antidemocràtiques. I realment què passa? Que això porta a que la democràcia cada vegada estigui més en perill. I ja sabem que no és un... Clarament, no és un sistema perfecte, però del que coneixem és el més perfecte per defensar els drets de les persones. I estem apartant, diguem, de l'interès, no?, i del compromís de la política i de l'economia a la persona. O sigui, és a dir, que no compten ja les persones, són com números, no? És a dir, que bueno, veiem com estan... jo ara estic molt vinculada amb campanyes, de fet vinc ara d'una...
D'on vens? És que ni t'ho he preguntat, però és que, clar...
No, ara vinc d'una trobada que cap de setmana fantàstica a Altafulla, precisament, sí. Un lloc preciós, per cert, doncs de grans viatgers. O sigui, dels que pensem que s'ha de veure món, sí, per entendre que del que aprenem és del que és diferent, que del que és igual no aprenem res. O sigui, aquesta tendència de tenir por del que és diferent, no?, i de rebutjar, o sigui, la diversitat, no?, tot això és un error extraordinari i és perquè la humanitat sempre ha avançat a base d'aprendre coses diferents, no?, d'incorporar savieses d'altres llocs, no? I per tant, doncs, en fi, tot això va molt...
És que, clar, està amb Rosa Maria Galaf, venen tantes coses al cap, però deixa'm preguntar-te també, d'alguna manera, a vegades s'ha parlat molt també de la polarització dels mitjans, no? És a dir, això de posar etiquetes als mitjans, a veure si m'explico, no? De dretes, d'esquerres. Com creus que el periodisme... O sigui, si això és bo pel periodisme, Rosa Maria, ens agradaria saber la teva opinió i com creus que el periodisme això ho pot afrontar o no?
No, ho té que afrontar, perquè realment el periodisme ha de ser el més independent possible, no? Ja sabem que ni l'objectivitat absoluta existeix, la independència absoluta possiblement tampoc, és a dir, tots estem dins d'un marc, no?, d'un marc cultural, etcètera, no? I per tant és difícil, però precisament una de les tasques més complicades per un periodista és això, no? És les teves pròpies, els teus propis prejudicis, totes aquestes, diguem, creences que et volten i que les tens incorporades a l'imaginari col·lectiu en el que vius, etc., doncs has de ser capaç d'intentar que no interfereixi en la teva imparcialitat almenys, no? Ja dic, no objectivitat, perquè això possiblement és impossible. I el periodisme està clar que el que és fonamental és que sigui independent, i sobretot independent de determinats interessos que, evidentment, el que volen, doncs ja dic, no és una ciutadania que pugui, ja dic, defensar drets, sí, i que tingui, doncs, aquesta capacitat, no?, de rebre informació contrastada, contextualitzada, i després decidir el que vulgui, perquè, evidentment, l'opinió i la llibertat d'expressió és absolutament individual, no?, però ha d'estar sustentada amb una informació, i això els mitjans tenen obligació de donar-ho, no?
Rosa Maria, deixa'm preguntar-t'ho directament. Tu alguna vegada has rebut alguna pressió a l'hora d'haver de donar la notícia?
Sí, no, a veure, fent internacional normalment no és tan, evident com pot ser moltes vegades, depèn dels països i de la qualitat democràtica, això, sí. No? O sigui, a més qualitat democràtica, òbviament, més qualitat informativa, no? Però això es mossega la cua, perquè, diguem, els mitjans de comunicació contribueixen a crear un model de societat, és a dir, una millor o pitjor democràcia, segons com actuen, no? Però després, si actuen malament i contribueixen a crear un model pervers, no?, mediàtic, un ecosistema mediàtic esbiaixat, influenciat, etc., doncs pateixen aquesta influència, no? O sigui, vull dir que és una professió bastant complexa, perquè tens que lluitar amb diversos fronts, no?
I tu quan ho has hagut com ho has fet?
Llavors el que passa és que fent internacional, ja dic, hi ha menys pressions, sí. Però una de les maneres amb les que passava això i tenies que discutir moltes vegades és amb la selecció de notícies. No és tant amb el digues això o digues això altre, perquè això realment sí que no m'ha passat mai, però jo vaig començar sota la dictadura, o sigui, l'any 70, no? Això vol dir que hi havia molts temes que sabíem que no els podíem tocar. I llavors què fèiem en aquell moment? Intentar estirar la corda el més que podíem per d'alguna manera suggerir el que volíem explicar, no? Parlant, una de les formes, jo intentava fer internacional sempre que puc, però no sempre vaig poder fer-lo, no? Aquí el que heu posat al principi, per exemple, parlàvem de l'homosexualitat o parlàvem, per exemple, de l'avortament, del divorci, doncs ho parlàvem però d'un altre país, per exemple, parlant d'Itàlia, perquè anàvem per davant de nosaltres, no? Evidentment. I llavors, doncs, parlant del que passava fora, d'alguna manera estaves insinuant el que hauria de passar aquí i no passava. No? O sigui, que era una tècnica, diguem, de donar pistes perquè el receptor de la informació sabés, ell sabia perfectament en quines condicions estaves treballant, i llavors sabia llegir aquest entre línies, no? Quan ja això no passa, és a dir, quan ja estàs, ja no hi ha una dictadura, aleshores teòricament pots parlar de tot, però llavors te'n dones compte de que hi ha altres interessos, fonamentalment econòmics, que en les darreres etapes, doncs és evident que l'economia ha fagocitat la política, és a dir, que està molt supeditada a l'economia, aleshores te'n donaves compte que hi havia interessos que no volien parlar de determinats temes. I aquesta era la manera de censurar. És a dir, de que tu plantejaves, això em va passar, per exemple, en Filipines, no? O sigui, Filipines estava vivint una situació de molta tensió, suposadament era ja un país democràtic, s'havia expulsat el dictador, hi havia eleccions, etc., però cada vegada més hi havia, doncs, assassinats extrajudicials, persecució d'activisme, etc., no? I aleshores, doncs, això no s'explicava i no es deia perquè Filipines, que de l'altra punta del món no li interessa a ningú, yeah. No? Llavors, aquí és on t'has de lluitar, és a dir, per la selecció de què parlem, no? I un cop tens el tema, que efectivament pots parlar, llavors la segona part és de com en parlem, no? I el relat en aquest moment també està molt, interferit, no? O sigui, perquè com que es fa la informació tan ràpida que és difícil moltes vegades, no?, saber què hi ha darrere, perquè i poder explicar, quan deies això dels aconteixements, si jo només puc dir estan caient bombes a no sé on i ara moren tants i tal, no puc al mateix temps anar esbrinant, veient d'on ve tot això. Perquè no és que un dia, de cop i volta, tres s'aixequen al dematí i diuen, i ara anem a fer una guerra, no? Aquesta guerra o aquest conflicte.
No pots anar més enllà. Vull dir, ens pot més aquesta immediatesa, com li deies, no? Que no pas
que no buscar les causes, el per què, no? I a on va.
I cap a on va.
Sí. Perquè, sí. Aleshores, perquè si expliquéssim això, potser no arribarien a produir-se els conflictes.
Creus que avui els periodistes amb tant soroll, tants canals, tanta desinformació, com feia referència abans Rosa Maria, ho tenim més complicat per fer arribar les nostres històries al públic, que ens agradaria que les llegís, que les veiés, o a la ràdio, no?, que les escoltés? No sé, creus que en l'era d'aquesta immediatesa és complicat més que mai informar?
Jo crec que possiblement sí, o sigui, mai ha sigut fàcil, insisteixo en això, però clar, cada època té les seves dificultats. Abans eren per defecte, és a dir, perquè era difícil accedir a la informació i perquè clarament doncs, tenies una dificultat per la difusió. O sigui, no tenies les eines, no? I per tant tot això ho complicava. Però ara tenim tot això resolt i ara resulta que l'accés, o sigui, de suposada informació és una altra via per la desinformació. És a dir, no podem assumir tot el que rebem. És com una allau, no?, de suposada informació. I no tenim l'educació, i això ja fa molts anys que ho diem, s'ha de fer una alfabetització mediàtica, això des de les escoles, i per tant ja també ara a les persones adultes, perquè ja hi ha generacions que evidentment no han tingut aquesta alfabetització per saber com interpretar els mitjans. O sigui, ens hem de donar compte que sempre hem d'estar molt desconfiats dels missatges que rebem, qui ens els envia, no?, i per què ens l'envien. No? I realment això, que aquesta opinió que fa que ens formem amb aquest tipus de missatges, a qui beneficia? No? I aleshores aquest procés és complicat i aleshores això ho hem de fer els periodistes. Però realment, si no et donen temps...
És doncs, impossible. Clar,
clar, no et donen temps, perquè això requereix temps de formació, sí, del propi, sí, periodista. Sí, 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 sí. Requereix temps d'anàlisi, no? I requereix temps per explicar, no? I aquest, això és el que s'ha comprimit i es vol fer creure que es pot informar a cop de titular. I això no és informar, només és impactar.
Sí, clar. No? És que et donava a preguntar, això és impactar, no és informar.
Clar, això no és informar, perquè això no et dona mai, ja dic, ni qui hi ha darrere, ni d'on ve ni on va aquesta informació.
Rosa Maria Calaf, ens queden pocs minuts, perquè, clar, tenim un referent aquí. Sí, ens queden pocs minuts. Bé, allargarem, intentarem estirar una mica el fil.
Bueno, parlo molt sempre, quan tinc una possibilitat.
De quina història, de les que has explicat al llarg de la teva carrera, de la teva trajectòria, on estàs més orgullosa, Rosa Maria?
És difícil, perquè la veritat és que és una altra vegada haver tingut el privilegi, no?, d'haver explicat tants moments històrics. A veure, sempre te'n vas en els més dolorosos o més tràgics o més terribles, on veus, ja dic, la injustícia, no?, perquè aquest és el gran mal en aquest moment, jo crec, de la història del món, no?, o sigui, la extraordinària injustícia i la desigualtat, no?, terrible, quan no hi ha cap raó objectiva perquè sigui així, o sigui, és a dir, que les coses no s'estan fent bé. Aleshores, això és el pitjor. I, per tant, doncs, quan estàs en una situació extrema, sigui de conflicte o sigui de... Perquè jo sempre dic, jo no sóc corresponsal de guerra, m'han tocat guerres, però, bueno, tampoc tantes, no? Perquè estaven en la meva zona de cobertura. Però a mi em preocupa més, sempre dic, sóc corresponsal de la repressió dels drets de les persones, o sigui, sóc corresponsal de la misèria en les que viuen tanta gent que neix i mor en el mateix lloc i entremig, entre un fet i l'altre, l'únic que pot intentar és sobreviure, res més, no viure, simplement sobreviure. Aleshores, tot això el que fa és que pensis que per mi el més important no són tant fets en si mateix puntuals, que n'he tingut, ja dic, tantíssims, de rellevància, sinó veure la quantitat de persones que treballen per sortir-se'n. No? I la famosa paraula que no m'agrada gens, de la resiliència i sobretot de les dones. És a dir, de com les comunitats tiren endavant en situacions dificilíssimes i no sucumbeixen. No? I aquesta gent no en parla ningú. No? I per exemple, periodistes locals, que sempre dic que el periodisme local és el més difícil, i periodistes locals doncs, que s'hi deixen la vida, no? I els activistes que realment s'hi deixen la vida, o sigui, per defensar no només el que és seu, sinó el que és dels altres, no?
Ja per acabar, Rosa Maria, tu vas ser, ets un referent per moltes periodistes que ens hi hem acabat dedicant. No sé, quina quines diries que són avui les periodistes que marquen el camí? I què li diries a aquelles noies i a aquells nois que ara mateix estan aprenent l'ofici i que fins i tot aquesta setmana estan fent la selectivitat, Rosa Maria, i els agradaria dedicar-se a l'ofici d'informar. Jo no sé, se n'ha parlat molt aquests mesos, per exemple, de Sílvia Itxarruondo, no?
Sí, 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 perquè realment... Clar, fixa't, va sorprendre molt el que va fer, que és el que s'hauria de fer. Sempre. Sí,
què és el que s'hauria de fer?
Sempre s'ha de primer estar format el suficient per poder contestar quan t'estan dient una mentida. O sigui, i poder desmuntar, a ser possible, en aquest mateix moment aquesta mentida, o quan t'estan donant una frase, un lema, que va ser el cas concret del que va ser l'última intervenció. No? Però bueno, jo, per no parlar dels altres, vull dir, perquè crec que hi ha molta gent fent-ho bé, no? La Sílvia va ser un exemple,
no?
Però no és l'única. Sí. Però, per exemple, a mi, en el programa d'Imprescindibles, un programa abans de televisió que em va fer fa un temps, va sortir un tros d'una entrevista que jo li vaig fer a Margaret Thatcher i quan em van obligar a donar el qüestionari em van treure dues preguntes, no? I aleshores, bueno, jo vaig fer l'entrevista i a l'acabar vaig dir que aquesta entrevista havia de ser més llarga i mirant a càmera vaig dir perquè m'han tret dues preguntes. I llavors tothom, quan ho veu ara, em diu... Bueno, és el que més m'han comentat d'aquest programa d'una hora. Quina barbaritat! A la Thatcher li va dir... Si és que no era gens anormal en aquell moment fer això, perquè això és el que s'ha de fer. O sigui, és a dir, que l'espectador tingui quants més elements millor per saber que el que està rebent, en quines condicions ho està rebent. Aleshores, si a tu et treuen preguntes d'una entrevista, ho has de dir. La Sílvia què va fer? Se li estava dient que s'estava criticant una pràctica de l'oposició... que el que ho està dient l'acabava de fer en un altre lloc. Doncs això s'ha de dir. O sigui, i, per tant, tot això és una cosa que s'ha anat com perdent. Per què? Perquè en els periodistes no se'ls dona el temps per tenir la preparació necessària, la formació necessària per poder enfrontar-se. I tots no som capaços de fer de tot. O sigui, és a dir, hi ha d'haver-hi unes certes especialitzacions, no? I per tant, aquesta manera de treballar és necessària absolutament perquè el producte final pues, sigui bo. I això passa, ho sabem, en qualsevol terreny.
Totalment.
Des del lampista al cirurgià més especialitzat. O sigui, doncs el periodista és exactament igual.
Rosa Maria Calaf.
I consell, o sigui, que m'has dit...
És veritat.
Pels que pensin que és un ofici que és molt més que una feina, no? Que és un compromís social. I per tant, doncs, i que és un compromís social absolutament necessari. O sigui, que una societat que no està ben informada, ja dic, és absolutament indefensa.
Cap a on marxaràs ara? Cap a on tiraràs?
Bueno, en tinc una cosa a Madrid. Sí. O sigui, aquesta setmana que ve la inauguració dels cursos d'estiu de la UNED, a més, amb una presó. O sigui, que és un acte que serà molt important i que el veig molt, molt adient, no? I després me'n vaig a viatjar amb cotxe per Suïssa uns dies.
Molt bé. Rosa Maria Calaf, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'espai. Gràcies. To let me